Ràdio Tiana, les notícies.
Un jove mecànic de Tiana, en David Burgos, és el nou campió del món de la seva categoria de llanxa ràpida. Un mur de formigó del camí dalt de l'illa és el lloc on els artistes tianencs faran la primera intervenció del museu al cel obert de Tiana. Començaran a pintar-hi el 18 de desembre. Una delegació de Turquia visita el poble per observar-hi de prop la recollida selectiva i el porta a porta que fa medi ambient al poble. David Burgos és campió del món i treballa des de fa 11 anys a Tiana, concretament a Tallers Tiana, una feina amb força relació amb la seva passió. L'Endurance Offshore és l'esport en què el badaloní ha aconseguit convertir-se en el millor. Va ser el primer cap de setmana d'octubre, és a dir, fa tot just 2 mesos, al llac de Como, a Llombardia, Itàlia. Encara no s'ho creu.
Al principi no ens ho creiem. Clar, fins que no et veus allà dalt amb la copa, la medalla i tota la història, la parafernalia i tal, dius, bueno, això m'està passant de veritat. I després et diuen, no, campió del món, això em queda gran. I jo sempre he sigut un nano de Badalona i aquí a Tiana, treballar i amb els meus amics i tal, i amb els meus hobbies, i quan et diuen, no, és que eres campió del món. L'equip que m'ha fet un barco en un any, vam arribar en extremis, 2 setmanes abans, estava el barco a l'aigua per entrenar la primera vegada amb aquest barco nou. I vam arribar allà i, bueno, paciència, no... No forcis la màquina, no... anem a entrenar, a veure què surt, a veure què podem fer. I la primera regata, la primera carrera, tens el de davant és el primer. Com ho vas? Vaig fort, el puc passar, doncs endavant. I així.
Burgos es va imposant que la categoria, però la més baixa, però a la vegada la més disputada, ja que també és la més assequible. I és que es tracta d'un esport car i on tenir suports econòmics és tota una aventura. Tot just, ara que és campió mundial, no porta tant, però en aquest esport fa tot just 3 anys, en una competició en posta, va començar els seus primers passos. Així recorda els seus inicis.
Jo vaig començar això fa... ara farà 3 anys, quasi 4. Per casualitat. Vaig fer una cursa d'aquestes, em va agradar, vaig tenir la possibilitat de fer-hi una, de provar, i em va agradar. I des de llavors, pues, tot bé. Ha sigut participar, guanyar, també mals de caps i tot això. Era la ganxa d'un oncle de la meva dona, que se l'havia comprada per fer d'esbarjo a la platja i tal, i vam veure aquestes coses i per què no ens animem i fem una de prova al Campionat de Catalunya que es feia aquí i vam anar en posta i vam guanyar la primera cursa.
Des d'aleshores no para d'acumular èxits. Campió de Catalunya el 2013-2014, un 2014 on també va aixecar el títol espanyol i europeu. I tot això no es tracta d'un esport que no es tracta d'un esport molt conegut. En David en dona més detalls.
Són unes categories que van amb barques derivades de construcció en sèrie. O sigui, les nostres barques han de ser barques que un estiller te les vengui per tu anar a passejar, però tu després les modifiques, com els cotxes de ral·lis, és un cotxe que pot comprar un escenari, però que tu li pots fer modificacions.
El tuneges, són barques tunejades.
Més o menys. I bé, aquestes barques han de ser des de 5 fins a 8 metres d'eslora i amb potències des dels 150 cavalls fins al quasi 600. El tema de motonàutica engloba diverses categories. I jo em vaig sorprendre perquè pensava que seríem això 4 gats, però per exemple un campionat de Catalunya es pot fer tranquil·lament amb 9-10 embarcacions, que això només a Catalunya està molt bé. Després ens hem ajuntat a un campionat d'Europa, per exemple a Badalona, 20 barques del territori espanyol, sense comptar pues, belgues, italians, francesos... Vull dir que tampoc són 4-4.
Els propers reptes passen pel Campionat d'Europa a Vigo i el Mundial, que serà també a Itàlia. Tampoc oblida les proves catalana i espanyola, encara que per pressupost no sap si podrà ser-hi a totes.
Clar, m'agradaria córrer-ho tot l'any que ve, però amb la situació que estem ara de buscar sponsors, recolzaments, els diners que hem invertit tot aquest any per fer aquesta barca, clar, jo segurament al Mundial sí que el tornaré a córrer, perquè vull revalidar el títol, m'agradaria. L'altre... ja depèn de si trobem recolzament econòmic. O sigui, per ganes i per logística i tot això no hi ha problema. Però clar, una carrera d'aquestes pot costar tranquil·lament 2.000 euros.
Assegura que des dels Tallers Tiana li han posat les coses molt fàcils. També són partícips dels èxits d'en David Burgos.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
A partir del que han observat avui al poble, una delegació de tècnics i regidors de zones turístiques turcs avaluaran la possibilitat de fer un compostatge de fracció orgànica al seu país. Àlex Aguilera.
Tiana segueix sent un referent en gestió de residus en general i en la recollida porta a porta en particular. Per això aquest divendres l'Ajuntament ha rebut una nova delegació internacional, aquest cop de tècnics i regidors de Medi Ambient de Turquia. Han vingut a conèixer de prop el reciclatge, la gestió de residus i la recollida porta a porta que es fa a Tiana. En parla la Komsuska, coordinadora d'aquest viatge i directora de l'ONG ecologista turca Bugday, paraula que en turc vol dir blat.
El més important per a ells és el sistema de recollida porta a porta, especialment tot el que fa referència a segona residència, perquè tenen molta segona residència, llavors estan molt interessats en veure com com es gestiona els residus en aquest cas, i també tot el tema d'automatització i personalització del sistema en aquestes segones residències de les quals no tens informe en el cens.
A partir del que han observat avui a Tiana, aquests tècnics i regidors de zones turístiques turques avaluaran la possibilitat de fer compostatge de fracció orgànica als seus municipis.
En el seu objectiu del viatge és veure com en unes zones turístiques es fa la recollida de residus, i especialment la de l'orgànica, perquè el projecte és Turkish Compost, quieren veure la possibilitat de compostar, i han triat Tiana perquè també els interessa mides petites, perquè la zona tenen diferents mides de municipi, des de 5.000 fins a 50.000 habitants, i els interessa tota la integració de ciutats grans i petites en aquest sistema de recollida.
La delegació turca, a la qual han acompanyat la responsable de matèria orgànica de l'Agència Catalana de Residus, s'ha entrevistat amb el regidor de Medi Ambient, Xavier Doñate, i amb els tècnics de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament. Després han seguit viatge cap a la Mancomunitat de la Plana, a Malla, Osona.
Descans pel Centre Cultural i Esportiu Tiana, i partit important pel futsal que podria ser líder aquesta setmana. Sergi Quevedo.
Després de la derrota de la setmana passada, el Centre Cultural i Esportiu Tiana no juga a competició aquesta jornada. La Federació Catalana de Futbol ha agafat el pont previ per part de tots els clubs, mentre que la resta ho faran la setmana vinent. Tot i això, preparen un amistós per no perdre forma. Segons el mateix entrenador, arriba aquest descans en el pitjor moment. Òscar Chies.
Sí, la verdad es que sí, que llega en el peor momento posible. Yo hubiera sido partidario de haber jugado ya hoy, para quitarnos la espinita de encima. Pero bueno, el descanso nos va a hacer bien. El viernes tenemos un partido contra el juvenil del Premiá. Ahí nos intentaremos poner las pilas, intentaremos arreglar los errores que hicimos durante el partido. Y bueno, y jugarán jugadores que no han jugado durante la temporada muchos minutos y le daremos la oportunidad.
Per la seva part, el Sant Cebrià Bàsquet Tiana té un rival assequible, però en aquesta lliga ja no hi ha rival fàcil. Els tianencs tenen un partit contra el Sant Jordi, que ocupa la zona baixa. Tot i aquest factor, el mateix entrenador creu que cal tenir-los en consideració. Després de la derrota de la setmana passada i de com estan tots els ànims, el tècnic creu que no hi ha rival fàcil. De cara a la propera jornada, saben que no poden deixar escapar aquest conjunt. José Luis Martínez.
No, és que no hi ha zona baixa. Sí, ara et diré, no hi ha zona baixa. És que Lima Horta venia de guanyar a Guinardó, que la primera jornada ens va fotre 100 i pico punts i es va guanyar a 50. És a dir, i era un equip que fins fa 3 jornades anava com un tiro i que estava en totes les travesses. I ara està pitjor que nosaltres, perquè ha agafat una mala ratxa. És el que hem d'evitar. Naturalment, aniria molt bé guanyar pues, per no acumular derrotes consecutives, però hem de ser conscients que si no anem i fem un bon partit, pues, que no guanyarem. I encara que el fem, perquè el partit d'aquesta setmana no ha sigut un drama, el nostre, simplement que el Lima Horta va estar millor que nosaltres. I Rubí és un equip molt consistent, especialment a casa d'ells, que ve de guanyar Camp de Guinardó i que ens donarà molta guerra, segur.
Després de l'ajustada victòria de la setmana passada, el futsal Tiana vol tornar a situar-se líder. Ho va ser durant unes hores i ara vol que sigui de manera definitiva. L'entrenador creu que cal anar per totes i fer les coses bé. Davant, la Garriga, un conjunt que coneixen bé i que es baralla per sortir de la zona mitja i enganxar-se de nou a la zona alta on ha estat sempre. Saben que serà complicat, però ho afronten amb ganes. Guillermo Castillo.
Que han subido ahora al sexto puesto, no a media, no, el sexto puesto. Un equipo que, bueno, siempre ha habido sus más y sus menos con Tiana y, bueno, están ahí que quieren ir subiendo con una mala racha que estaban teniendo. Ahora llevan dos o tres partidos que están ganando. Esperemos que le rompamos otro la ratxa bona que tenen i la cojamos otra vez.
El Boli Tiana aquesta setmana té un partit complicat contra el Bordils, però segons la mateixa entrenadora pot ser un bon sistema per oblidar el mal paper dels dos resets de la setmana passada contra el líder. Les tianenques se les veuen amb el Bordils, rival de la zona mitja, i que han de guanyar i fer un bon paper, o com a mínim plantar cara. La mateixa entrenadora Tecla, que ho poden fer. Olaia Reis.
Sí, bueno, a veure, però aquesta setmana crec que podem fer-ho bastant millor, tot i que el partit de la setmana passada vam començar molt, molt bé, afegint els factors que teníem en contra i tot, però bueno, vam començar molt bé, però clar, després l'actitud va ser un altre dels factors en contra i bueno, va afectar tot el partit.
Tres partits, tres moments diferents i una temporada que està arribant al seu equador. Objectius diferents, però tots amb una mateixa història: guanyar.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
El 18 de desembre s'inaugurarà oficialment la primera de les obres del Museu Al Cel Obert. Serà una pintura mural feta per artistes tianencs al camí del Dalí. Àlex Aguilera.
El Museu Cel Obert de Tiana, un projecte de la Regidoria de Cultura que es va conèixer el febrer passat, començarà a ser una realitat d'aquí a poques setmanes. El 18 de desembre, aquell matí, s'inaugurarà oficialment la primera de les obres a l'aire lliure. Serà una pintura mural feta per diversos autors tianencs pertanyents al col·lectiu Caterva, ha explicat a la local el coordinador d'aquesta obra col·lectiva, Josep Maria Galzeran, en Fletxa. La intervenció es farà a un dels extrems del mur de més de 80 metres de llarg que hi ha al camí de dalt de l'Ella, concretament a la part més propera a l'entrada al restaurant Mas Blanc. En parla la regidora de Cultura, Núria Blasco.
El que volem, la paraula ja ho diu, aprofitar espais del municipi per incluir o fer intervencions artístiques, però artístiques en tots els sentits, el que passa que és, potser el més visual sempre és pintura, no? Però que també comptem amb fer doncs, arquitectura o fotografia, però llavors utilitzar l'espai urbà, el municipi.
Entre els artistes locals que pintaran aquest museu a cel obert hi ha Bianca Batlle, Joel Juste o José Giralt. El 12 de desembre es donarà el tret de sortida. Serà el dia en què alguns d'ells i elles començaran a plasmar la seva obra al mur esmentat. La primera intervenció s'havia anunciat que es faria a la façana de l'antiga seu de Correus, on ara hi ha un mural d'homenatge a en Joanito. La polèmica que aquella decisió va generar aleshores, però, ha fet que la regidoria hagi decidit començar el museu a un altre punt del poble. Núria Blasco.
Que aquesta paret de Correus era una de les parets adients, però ara, pel temps i per a més, tot el que havia passat, que encara que dius recula, no reculem. Això, aquella paret encara està, però no l'anem a fer així, ara voy a hacer lo que me parezca, sinó anem a fer-ho conscienciant-nos tots amb aquella paret. Aleshores vam dir, bueno, doncs busquem una altra paret. I com que n'hi ha moltes, la veritat és que hi ha moltes altres llocs on es poden fer intervencions, hem dit, doncs, bueno, anem a començar per un altre.
L'objectiu del museu, que es va donar a conèixer oficialment al ple municipal del mes de març, és fer visible l'art a diferents punts a l'aire lliure de Tiana, mitjançant diverses tècniques, explica en Fletxa, pintura mural, grafiti, fotografia, escultura o fins i tot instal·lacions. Al mateix temps es vol donar una segona vida a parets en mal estat i o buides, com el llarg mur de formigó del camí de dalt de l'Ella. Caterva i la Regidoria de Cultura seguiran trobant-se per periòdicament per tal de seguir perfilant el contingut d'aquest museu a cel obert.
Un jove mecànic de Tiana, en David Burgos, és el nou campió del món de la seva categoria de llanxa ràpida. Un mur de formigó del camí dalt de l'Illa és el lloc on els artistes tianencs faran la primera intervenció del museu al cel obert de Tiana. Començaran a pintar-hi el 18 de desembre. Una delegació de Turquia visita el poble per observar-hi de prop la recollida selectiva i el porta a porta que fa medi ambient al poble.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.